A Cadena Piranaica comença La Tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a La Tertúlia d'avui. Avui tinc dos tertulians amb una experiència més que dilatada i una opinió també més que àmplia. Josep Maria Camp, benvingut.
Moltes gràcies, un plaer.
Tu ja ets un habitual dels estudis i caus amb un altre habitual avui dels estudis, Omar El Bashiri, benvingut.
Enric, bon dia.
Bones.
No, un crac de la comunicació, eh?
Gràcies. Sí, entre conferències, llibres, xerrades, tal...
Però mira, ara vinc...
M'estàs fent competència, eh?
Sí, ara vinc de Tarragona, vaig a un col·le, va parlar sobre el bullying. Mm-hmm. Va estar molt xulo sobre el bullying als nanos entre 5 i 12 anys. Va ser molt xulo aquesta conferència. Va ser molt... molt guai, els pares preguntaven la diferència que hi ha. Un crio amb 12 anys pot caure en depressió. Però què passa? Aquesta depressió és diferent a la nostra. Un crio es torna hiperactiu, es confon amb el TDAH. Curiós, eh? I és depressió. Qui ho diria, eh?
Potser sí, necessita, sí. Diem, l'interpretació que faig, eh? Em dirà si és erroni o no. Necessita, doncs, aquesta hiperactivitat per aveir-se de la pressió que està rebent interna, potser.
Clavat, justos. Ho has clavat.
Sí. Bueno, és una perspicàcia, eh? O sigui,
sí, m'ha clavat.
Però el que dius tu, l'altre dia es parlava que TikTok, malauradament, no està fent un gran favor, doncs, a aquesta franja d'adolescents de 12 a 25 anys per totes les repercussions d'emocions de lo que poden absorbir, veure, identificar-se o no per les xarxes socials. No sé si has tingut aquest feedback també per aquesta xerrada que has fet a Tarragona amb aquests nois.
No, no. Això no em toca, no.
Perquè és, bueno, és un arma de doble fil, una miqueta, eh?
Bueno. Però això és més que per adolescents. Mm. El que dius tu és cert a partir de 15 anys. És diferent.
És diferent.
Sí, és diferent, diferent.
Bueno, el que dius tu per aquesta franja d'edat, ahir nens d'Aina, amb mossèn Ramon, van anar, doncs, a Meritxell i van descobrir la sala del Consell, que només fa servir, doncs, per Meritxell.
Per la diada de Meritxell.
I, clar, i allà van, doncs, van ser acollits per el síndic i la subsíndica. I clar, tots els inputs que varen tenir i comentaris de la canalla els hi va agradar molt, perquè clar, tenen aquesta perspicàcia en aquesta franja d'edat que potser nosaltres adults perdem.
Sí, tens raó, m'encanta, és que som molt ingenus o a vegades, com no sabem mentir, és fantàstic.
I curiosos, sí. Vull dir, de veure d'altres coses que no estan acostumats, no? Que surt fora del seu àmbit habitual.
I si és blanc, és blanc. No van amb matisos, tal qual... Ho pensen i ho diuen, és fantàstic.
Sí, són franctiradors, no?
Sí, 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 sí. M'encanta que és curiós.
Per lo bo i per lo dolent.
Sí, sí, sí.
A vegades, com dius tu, Gemaria, aquesta, no diria innocència, no? Però aquesta franquícia o franquesa que tenen, més ben dit que franquícia, aquesta franquesa que tenen, després amb l'edat adulta la perdem i a vegades no és bo, o sigui, millor anar de front.
Sí, sí, però... Els adults la perdem perquè ens posem barreres nosaltres mateixos, moltes vegades.
O diplomàcia.
No hi ha la frescura aquella.
És que es confon amb no ser empàtic, quan és molt diferent. Tenir empatia, sabem, és interpretar aquestes emocions, per exemple, i ficar-me en el teu lloc. Però d'aquí a allò callar-me, el que vull dir, és molt diferent, és vergonya, es confon. Mm-hmm. Tu pots ser molt empàtic, però ser molt sincer i molt directe. És que se'n confon.
Per als anys que tu vas ser cònsul, clar, entre l'empatia, mossegar-te la llengua, per dir d'aquesta manera, i tenir diplomàcia, segons la situació, no és
clar,
sempre senzill.
És que has de vigilar, diguem, bueno, has de controlar una miqueta com ho dius, i segons, o sigui, depèn de l'àmbit o del segment amb qui...
Un exemple molt, no? Molt clar. Una persona que alçada d'un metro 60 pesa 150 quilos. Una persona gorda. Pues no ho pots dir. Hosti, has de dir una persona amb sobrepès. Sí, però està gorda. Per això no ho pots dir. Vale, pues me callo. Pues no ho està. Això no, tu ets empàtic. Està grassa, està
sí,
gorda,
bueno,
i ja està.
Però, això...
però no ho pots dir, perquè demanament. Bueno.
Bueno, mira, és incoherent. Cada un s'ho té que agafar com...
I què dirà?
S'ha d'agafar amb esportivitat.
I què dirà un crio? Està gordo, està gorda. I ja està. Un adult no està bajat de pes. No. I com aquesta, moltes més coses. Però això no és ni bo ni dolent. És confondre paraules, sinònims.
O a vegades, del que diu la mare, Josep Maria, és que segons la situació i la contextualització és complicat de trobar la paraula adequada per definir-ho bé, sense ofendre l'un i quedar bé, bueno, de l'altre cantó amb el missatge que vol dir.
Has de ser políticament correcte.
Sí.
Vull dir, això és així. Però a vegades, també és veritat, es perden les formes. Es perden les formes perquè riuen que n'estàs fins al...
Fins la barretina.
I llavors, pues, clar, pues, mira, tu... les dius tal com surten.
I el que dius tu, vagen, no? Que dius tu, però... I el que dius tu passa per aguantar. Si tu, en comptes d'aguantar, ho dius, mai petes ploms. Però si t'aguantes, fas pum, un dia petes ploms i és pitjor, perquè ho dius tot de cop.
Clar.
O a vegades pot ser que guanyes temps si ho dius directament. Dius, mira, com sabem que el conflicte o el context no serà bo al final per tenir aquesta diplomàcia, ho deixo anar de cop i així ja marquem territori.
No, és preferible. O sigui, amb educació, les coses s'han de dir amb educació, entenc jo, però s'han de dir. És lo millor que hi ha, perquè és lo més honest i lo més sensat, a més a més.
Claro, s'ha de diferenciar simpàtic amb ser vergonyós o el que sigui, perquè és diferent. És molt diferent.
Bueno, de lo que estàvem parlant ara, cert que en notícia que ha sortit avui, hi ha la minoria del Comú de la Massana que doncs, ha anat a veure el raonador ciutadà perquè doncs, hi ha moltes limitacions que els està posant doncs, la majoria actualment. Dius, caram, dius, jo entenc que potser que entre poders polítics hi hagin desavinències, però d'arribar a aquest punt de tenir que anar al raonador ciutadà per a desavinències a nivell de Comú m'ha sorprès una miqueta.
Sí, no ho sé perquè és curiós, però això, o sigui, totes les oposicions diuen el mateix. I la governança és alternança, no? O sigui, abans governaven uns, el Guillem Forner mateix estava a la majoria, doncs els de la minoria deien el mateix, no? Ara, els que ell està a la minoria diu el mateix de la majoria. No ho sé, jo sóc partidari... A veure, hi té que haver-hi transparència amb una institució, amb qualsevol institució, amb totes les institucions, hi té que haver-hi transparència. No tens per què amagar informació a l'oposició, mai, perquè no hi ha res a amagar, normalment no hi ha res a amagar. Per tant, jo no ho sé. Ara bé, si tenen algun problema, jo també els diria que el que hem de fer és parlar amb els cònsols. Abans d'anar a parlar amb el raonador del ciutadà, perquè això crec que demanar l'empara del raonador del ciutadà per un tema d'aquestos és una miqueta, bueno, vull dir que no és...
O potser s'ha fet i no hi ha hagut diàleg.
No és el més... Jo crec que va ser en... bueno, o sigui, que tenien una reunió, no? Em sembla que va ser en el decurs d'una reunió que va sortir aquest tema i ho van dir-ho així, no? I després ho van fer públic. Però crec que, de fet, no han anat expressament. Jo almenys no interpreto de la notícia que he vist que han anat expressament a denunciar o a exposar aquest cas el raonador del ciutadà expressament, no? Això és el que jo interpreto. De totes maneres, jo el que recomanaria és diàleg, perquè té que haver sempre un diàleg obert entre l'oposició i la majoria.
El que potser, per als anys que tu has sigut cònsol, que has tingut de tenir també oposició, l'era moderna, per dir-ho així, del segle XXI, el diàleg potser a vegades és més complicat que no pas fa anys enrere entre majoria i oposició.
Pot ser, jo tinc que dir que tenia una oposició dura, però jo, o sigui, la vaig tenir amb el Josep Garrellà, no? el cap de l'oposició, i després amb el Pere López, vull dir que déu-n'hi-do. Bueno, eren d'altres temps. Ara, és veritat, el que sí dono la raó al Guillem en aquest cas, el Guillem i la Laura, no? És de que la Junta de Govern té una, diguem-ne, autorització, o sigui, si ho han ficat ells, perquè no sé si això ha passat al Consell de Comú. Si ha passat al Consell del Comú, vull dir, no sé, en aquell moment jo no vaig sentir que diguessin el contrari, no? Si ho van aprovar o si es van estindre o si va ser el vot negatiu, però es van otorgar un límit de fins a 250.000 euros per poder fer adjudicacions la Junta de Govern directament, sense passar pel Comú. Jo em sembla que això, sincerament, és excessiu.
Clar, és una quantia important.
És una quantitat important perquè hi ha moltes obres que no arriben a aquest valor. Aleshores, vull dir, pràcticament la Junta de Govern, o sigui, ho pot fer-ho pràcticament tot, no? Això, quan jo era cònsol, no passava. Això està clar.
Clar, perquè, diguem, per exemple, una vorera que es té que arreglar mai arribarà, a part que sigui una obra molt, molt important, per dir-ho així...
No, si no recordo malament, nosaltres teníem un límit de, jo crec, em sembla que, si no recordo malament, d'uns 10.000 euros, una cosa així.
Quina diferència, no?
Sí, clar.
Estem parlant de 25 vegades més.
Home, 250.000 euros, la veritat és que em sembla...
No és molt coherent.
No és molt coherent, la veritat és aquesta.
No té sentit.
O sigui, jo penso que hi ha coses... No hi ha problema perquè tu pots fer un... O sigui, es fa en comú cada mes, no? O sigui, jo penso que no limita res. Si hi ha una cosa, una urgència, per dir-ho d'alguna manera, tu, més a més, pots tenir una quantitat que ja està pressupostada per urgències, no? Imagina't que hi hagi, una catàstrofe, s'ha d'intervenir directament, doncs clar, no pots estar demanant pressupostos perquè és una actuació urgent, però ja ho tens una partida pressupostària destinada a això. Després ja ho passes i ja es fiscalitza tot, no? Però, bueno, vull dir, amb això sí que li dono una raó, I després, a veure, jo penso és que ja està bé, vull dir, hi ha d'haver transparència, hi ha d'haver, no cal amagar res. De l'oposició estan a l'oposició, molt bé, però els hi has de passar tota la informació que requereixen.
Sobretot del que dius tu, Gemaria, som un país petit, ens coneixem tots o quasi tots, l'informació flueix molt més fàcilment. Clar, que si ho comparem amb els dos que tenim al costat, a França o Espanya, que et dius, bueno, hi ha potser moltes coses que mai sortiran a llum per arranjaments entre persones, per dir-ho així.
Sí, a més, vull dir, ells formen part de totes les comissions, per tant, jo em sembla que a partir d'aquí també, o sigui, allà és on hi ha la informació, on es veu les coses al petit detall. Jo crec que tampoc cal després anar a demanar factures i portar-se-les a casa i mirar, i... No, perquè ja passen a la Junta, amb la qual... Ai, a la Junta, a les comissions, que hi són representats a totes les comissions.
Bueno, veiem que s'arregli aquesta comunicació entre Comú i oposició, per al bé de la ciutadania i de tots.
Sí, esperem que sí.
Una cosa que, pel bé de la ciutadania, d'alguns, per dir-ho així, però bé, és un reconeixement, la creu dels set braços per les personalitats i del país, que s'ha donat a conèixer, doncs, el BOPA, ex-síndics i ex-caps de govern i també doncs, copríncep. Bé, és un reconeixement, diguem, important i més que valorat.
Bueno, tots els països tenen una distinció, no?, per personalitats, siguin nacionals o estrangeres també, no? Jo ho veig bé, i el símbol de la creu dels set braços penso que està bé.
Sí, que és maca, a més a més, la
sí,
la
igual manera, que em sembla que també hi ha un altre distintiu, que crec que és la creu de Carlemany.
Sí, o l'Orde de Carlemany, no ho sé.
O l'Orde de Carlemany, alguna cosa així. No sé si aquest va ser un disseny que va fer, que després el va retirar, no sé, el Frank Gehry.
D'acord.
Que volia fer justament el Museu Nacional, però el Museu també, que ell en deia el Museu Nacional i de la Pau.
D'acord.
La pregunta, el nostre Carlemany té relació amb Carlomagno?
Sí. Sí, de fet
és... Andorra té història romana bestial. Si passava mirant, sí, que sí, som romans, sí, diguéssim. Sí. No, Andorra és romana.
I per això, o sigui, la base del dret, Andorra és el dret romà.
Però si mirem ben bé Andorra, té cosins a Roma, a Milán, jo què sé.
Bueno, és que
mires ben bé,
per això tenim el Sant Pare.
No, si mires, empeces a mirar, té la seva lògica del bisbe de Zurich, totes aquestes coses.
Correcte.
Mira, no sé si s'ha provat, però sembla ser que el Carlomagno, el Carlemany, que d'aquí després surt l'himne, va passar per Andorra, no?
Sí, diuen sí. Cosa que... Penso, està molt bé això, saps?
No, clar, és que a Andorra tenim... Per fer un paral·lel amb Tor, que hi ha un cartell de Tor que diu que Catalunya té més de 1000 anys i Tor ja existia, dius, però Andorra, nosaltres, si mirem el jaciment de la Margineda, per dir d'una manera...
Sí, per història.
Tenim història, diguem, molt llunyana. Els romans també, les vinyes que hi ha doncs, del cantó de Juerri o del cantó de Fontaneda, ja hi havia vinyes.
Potser Cleopatra va néixer en camp.
Vés a saber.
A les bons.
Bueno, el que sabem és que un dia tenia convidat el Quim Valera, parlàvem d'Atila, que hi havia una especulació que va passar per Andorra, no va passar per Andorra amb els elefants. I, bueno, la fet és que no va passar per Andorra, Atila, no? Si ho havia vingut a comprar tabac, potser jo.
Sí. Bueno, en aquell moment, difícil, eh?
Ostres. Però qui sap? Bueno, doncs, felicitats a tots aquests que rebran aquesta creu dels set braços per la seva actuació, diguem, política o institucional al país. Una cosa que s'està aplaçant una miqueta és aquesta llei òmnibus de regulació de l'especulació i altres coses del tema de l'habitatge. Bé, ara hi ha vacances, diguem, parlamentàries, però és cert que es volia fer abans de vacances, no s'ha fet, hi ha gent que rondint una miqueta, dius, bueno, tot arribarà.
El tema del lloguer ara mateix, de la pandèmia, és un problema mundial, i cap govern té la solució, cap ni un, tothom fa igual, crea pisos socials, tothom fa igual, però ningú té la solució, és que no hi ha, perquè és un sector privat, però quan no pots fer gran cosa? No, res, no pots fer res, és privat. Però aquí en Xina, jo... Bé, jo soc molt viatger, estic tot el món sencer, i fa poc estava a Moldàvia, i passa igual. Uns lloguers abismals, amb uns sous, ho diré, de merda, però uns lloguers abismals, com aquí. Un sou, diguéssim, de cada dia 8 hores, te'n vas a potser 300 euros, i un lloguer de 800. És inviable, però aquí passa igual. És un problema mundial, és abismal. Sí. Tinc amics, policies a París, que viuen en càmpings, perquè està el lloguer pels núvols. Si és com aquí, igual.
Bueno, a París hi ha lloguers cèntrics i vull dir que és... O sigui, un lloguer d'un pis...
2.000 euros.
De dues habitacions són... Pots trobar 6.000 euros,
Sí, i tinc amics allà que tenen bons sous, Estan en càmpings, perquè un pis de 10 metres quadrats, mira al mes. O sigui, un estudi. O això... Sí. És un edifici amb un lavabo compartit per la gent, és escandalós.
Bueno, jo de totes maneres tinc el convenciment que Andorra això ho superarem, i jo crec mira, aquest jo penso que ha sigut l'únic govern que ha agafat el toro per les banyes, jo ho dic així sincerament, i no sóc militant jo, d'EDA, però ha agafat el toro per les banyes i s'han fet accions, jo penso que molt valentes pel que és Andorra, en aquest sentit. I jo crec que d'aquí uns anys veurem com això ho haurem superat. O sigui, el fet de que hi hagi, primerament, la congelació dels lloguers, o sigui, dels lloguers i dels contractes, l'allargament dels contractes de lloguer, sense prejudici que quan arribi el 27 a la millor es tornen a allargar si és convenient. Cuidado. Potser no tots els casos, però la majoria dels casos. Més aquesta borsa nova que està creant govern de l'habitatge, jo penso que és un esforç també important. El tema del lloguer turístic. Fixeu-se que hi ha comunitats a Espanya que estan fent, primer ho va fer Andorra i ara ho estan fent ells també. Jo crec que s'han inspirat o han copiat de les polítiques, diguem-ne, de l'habitatge d'Andorra. És complicat, però el fet de ser petits aquí potser és més quirúrgic, en diuen ara, no? I més fàcil d'implementar, i aleshores diu, hòstia, doncs això potser sí que pot funcionar, anem-ho a fer també nosaltres, no? Jo tinc aquesta esperança. Ara, clar, la llei òmnibus, molt bé. Per què no ha sortit? Bueno, perquè, és clar, posar d'acord a tots els...
polítics.
Primer la classe política, després els agents implicats, que també pues, hi ha el seu intríngulis, pues, clar, tot això a vegades no es pot anar lo ràpid que un vol, no? I la Conxita Marsol, que és la ministra de l'Habitatge, justament que jo ja ho volia aprovar-ho abans, però també és veritat, i amb això també cal dir-ho, cal pensar-hi, que a vegades les presses tampoc són bones, només esperar un mes més o dos mesos més i que surti una llei que sigui potent, que tingui continuïtat i que sigui el màxim possible acceptada per tots.
Sí, que després no es tingui de retocar els reglaments i...
Clar, perquè llavors és pitjor, no? I sobretot tenint en compte també la seguretat jurídica que implica molts dels canvis que
o de les accions que preveu la llei Òmnibus.
De lo que dius tu, Gimaria, hi ha hagut un moment de, no diria de tensió, però que s'ha acusat una miqueta tots els pisos de lloguer turístic que hi havia a Andorra perquè restaven doncs, possibilitats d'habitatge, però clar, quan tu que has viatjat molt al mar, quan veus gent de Barcelona que està queixant justament de la proliferació de pisos turístics, l'altre dia hi havia un reportatge sobre Cinque Terre a Itàlia, que passa el mateix, l'altre dia hi havia un reportatge sobre Argelès, que el tenim aquí al cantó,
també, sí.
Que dius, caram, dius...
No, a veure, però aquí estem a anys llum de totes aquestes
exacte.
Destinacions.
Estem,
eh?
Estem molt més ben parats per dir-ho així.
Home, sí, estem a anys llum de tot això, eh? O sigui, de fet, mira, a veure, és que també hem de ser, de vegades oblidem el passat, no? Però jo recordo, i justament, vull dir, és que el meu treball és aquest, no? Em dedico a això, també. Però fa uns 8 o 9 anys, escolta, hi havia més de 2.000 pisos buits aquí que no es llogaven. Què van tenir que fer aquests propietaris?
Turístic.
Es van posar a lloguer turístic.
Sí.
Molts dels propietaris aquests els han tret. Per què? Perquè si tu tens només un pis, o jo què sé, o tres pisos, o quatre pisos, o sigui, si tens poc a nivell de, a lloguer turístic, no et surt a compte. Quan has comptat, o sigui, tens que tenir una persona pràcticament de guàrdia les 24 hores, neteja, o sigui, bueno, fer la transformació d'habitatge fixe a habitatge turístic, amb tot el que això suposa, els controls, el ROAT, el no sé què, el no sé quantos, no surt a compte, un 30% de comercialització.
L'hivern només, sí.
Claro, vull dir, cuidado. Cuidado, que no és tan fàcil, eh? No és tan fàcil.
Sí, s'ha estigmatitzat molt.
Si vols fer les coses bé. Ara, hi ha zones, sobretot el que és Canillo i Encamp, però Encamp estem parlant del Pas de la Casa, pues que és on hi ha més habitatges de lloguer turístic, no? Bueno, pues perquè són destinacions que ho requereixen, són zones que difícilment aniran a viure, quan no hi hagi més remei, evidentment, possiblement, però difícilment aniran a viure gent que treballa en Andorra la Vella si aniran a viure al Pas de la Casa, no?
Mira,
jo, o a Canillo, ja. segons com, perquè són habitatges, a més, petits, que no són aptes, diguem-ho així, per viure fixe, si no és una persona sola. Mira, o una parella.
Jo et diré una solució ben ràpida, per posar un pis al lloguer. Primer, donar protecció al propietari. Si l'inquilino un mes no paga el lloguer, que pugui fer fora. Això passa a Suïssa en 2 mesos, passa a Califòrnia en 1 mes. Per què passa que Andorra o Espanya? Gent que està anys sense pagar lloguer, anys sense pagar lloguer.
I a Anglaterra, és que avui dia, per exemple, tenim un problema, que hi ha gent que porten 2 anys visquent, que són ocupes,
perquè no paga
lloguer, és un ocupa, els tens 2 anys allà, et destrossen el pis i no pots cobrar res.
Un exemple.
A més, amb el pis destrossat.
Un exemple.
Escolta, això no pot ser.
Un exemple. Un jubilat que té el seu pis i un llogat per viure de seu lloguer. I l'inquilí no li paga el lloguer. Què passa amb aquesta persona? És mort de gana. Advocats i jaleo. No és just. Un mes que no paguis fora. És que però com això no es fa amb res. Si això entra en vigor ara, molta gent ficarà el pis a lloguer. Però no es fa. Però si Suïssa ho fa, per què no Andorra?
No. Per Suïssa, Anglaterra, jo què sé, que Estats Units...
Suïssa encara que sigui hivern, te'n vas fora, eh? Però com ha de ser? S'ha de poder dir a les dues parts. Però és que Andorra, el propietari és un zero a l'esquerra. Això no està bé. Jo tinc amics, molts amics que tenen pisos per llogar i tu no cobren. Això no és just. És penós, com dius tu. I quan recuperen, passats 5 anys o 4, ho recuperen, està el pis tot destrossat. Ara paga per reformar-lo. I què passa aquí? No és just.
Segon. No, i ojo, i la majoria, i també t'ho dic perquè ho conec, o sigui, no cobren un salari,
ja
el
sé,
salari mínim, cotxes, eh?
Vacances.
O sigui, tenen salaris importants.
Sí. I segon, s'hauria de fer una bossa del morós. Morós, una llista. I que tu tinguis accés. Bé, això és dràstic, però funciona.
Bueno, doncs aviam quines...
A veure, si una persona té un problema que no pot pagar...
És diferent.
Hi ha d'altres mecanismes, que a més el govern ajuda. El que passa és que hi ha gent que no paguen perquè... no volen. S'ho gasten tot, perquè no volen, perquè, pues clar, pues pot ser, i aleshores quan vas a embargar no pots embargar res, però si aquestes persones sortiguessin del pis,
sí,
això canviaria.
I opció 2.
Passa que com que no se senten amenaçats, al contrari, justos, se senten protegits, perquè la justícia, en el millor dels casos, li dirà alguna cosa al cap de dos anys,
sí,
i ha hagut les conseqüents pèrdues que has tingut i danys i perjudicis.
Sí, i l'opció B és que el govern faci càrrec. El govern fa d'aval. Tu el lloguer, aquest no paga, pago jo. Per exemple, hi ha dues opcions, eh? Si el govern vol fer les coses bé, jo faig d'aval. Si no em pagues, tinc recursos perquè em pagui.
Això t'ho diu amb la... Això, a veure, això ja hi és ara amb la llei Òmnibus, però clar, a 8 euros, escolta, no et surt a compte llogar un pis.
No.
És que, aviam, hem de ser lògics.
No, és poc.
Clar, hem de ser lògics. Quan tu has pagat els impostos, has fet el manteniment de l'edifici, la neteja, no sé què, no sé què, moltes coses que no es poden imputar al llogater, sí, vale? Home, un pis, si un pis, els mateixos que fa govern, no hi ha cap pis que baixi de 350.000 euros, o 450, amb els preus que han pagat, a més, clar, quin percentatge, o sigui, la inversió,
mira,
o sigui, si no, tu no tens un retorn del 5% com a mínim, sí, que et quede el 3%,
tu no
et serveix per res, no ho pots tenir. Aleshores,
5.
Hem de ficar preus lògics, no pot ser. Que, vale, sí, el govern t'ho pagarà, però tu has de llogar el pis a 8 euros.
Però és que un pis mai en la vida dona més d'un 6%. Ara dona un 20%, però normal és un 6 com a molt, no et dona més. Això també s'ha de ser realista. Si en vols més, vés-te a les accions, no un pis. Un pis dona màxim un 6. I la gent vol un 20, doncs pues no, és irreal.
No, això no. Però és que avui dia, amb un preu lògic, però correcte, pues et quedes amb un 3% una vegada,
sí,
has pagat tot.
Per això, 3, 6 com a molt. Això és normal. Et
quedes amb un 3%.
La gent que no té ni idea d'inversions vol un 20 o un 15, en un pis mai.
No, però si no tens aquesta rendibilitat, que no és especulació.
Un pis,
si no tens aquesta rendibilitat, no hi haurà pisos al mercat, perquè no hi haurà ningú que es gastarà els diners, es gastarà 20 milions d'euros o 6 milions d'euros a fer un edifici.
Un pis comprat per llogar-lo.
O comprar un pis per després no pagar, mira, no poder-lo, no poder cobrar.
Un pis comprat per llogar-lo es recupera a partir de 25 anys, no abans, però un 5%, però ja s'han recuperat en 10 anys. No, això no és inviable, això no pot ser.
No, això
és ser un mal inversionista.
Doncs sí. Bé, anirem en breu a publicitat i tornem a trobar el Joan Maria Camp i l'Omar El Bashiri amb nosaltres aquí a la tertúlia.
La tertúlia amb Enric Font Bernat.
Atenció, amant dels arts i de les tradicions. Arriba la 42a edició de Es Dansa, el festival de dansa d'arrel tradicional. Un esdeveniment que uneix tradició, emoció, a través del ball en un escenari natural sensacional al Pirineu. Es Dansa es celebra a Les Preses, a la comarca de la Garrotxa. I enguany, Andorra és el país convidat. Així que no hi faltis. Si t'agrada el folk, la dansa i vols viure una experiència artística en l'entorn rural, entra al web esdansa.cat i descobreix tota la programació. Les entrades s'acaben de posar a la venda aquest dilluns. Del 19 al 25 d'agost, Festival És Dansa.
La dansa és moure't i És Dansa és commoure't. Torna a l'És Dansa, el festival de la dansa d'arrel tradicional. 42a edició. Enguany, Andorra, país convidat. Apostem per la creació, la participació i la formació. A Les Preses, a la Garrotxa. Del 19 al 25 d'agost, viu una setmana d'emocions. Festival És Dansa. Informació i entrades a esdansa.cat.
Aquest és el millor anunci del món. Un anunci que no té veus famoses, ni la típica cançó encomanadissa. I tanmateix, és el millor anunci del món.
Els he de donar una notícia molt bona. El seu fill ha superat la malaltia.
Perquè el millor anunci del món és poder dir a uns pares que el seu fill ha superat a leucèmia. Ajuda'ns a continuar investigant enviant Imparables al 28027. Fundació Josep Carreras. Imparables contra la leucèmia. Cost del missatge 1,2 euros. Donatiu o íntegre. Disponible per a mòbils Movistar, Vodafone, Orange, Yoigo, Euskaltel i Telecable.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, Font d'Aigua. 724 11 8.
Tornem a la tertúlia amb el Josep Maria Camp i l'Omar El Bachiri. Bé, estàvem en plena tertúlia, com sempre, a micro tancat, durant la franja publicitària. Bé, el que deies tu, doncs sí, Josep Maria, doncs hi ha actuacions que requereixen un cert temps per aquesta borsa d'habitatge, doncs per persones que tenen aquesta necessitat segons els seus ingressos. Aviam, el temps que arribem a recuperar, doncs el temps perdut, per dir-ho així, que no sempre és fàcil de recuperar.
No, la inversió, vull dir que les coses tenen una lògica, que dius, home, l'habitatge és car, sí. A veure, n'hi ha que es passen de rosca, però moltíssim. Bueno, pues potser aquestos sí que està bé, que els hi apliquis un impost suplementari, diguem-ne, no? Volen guanyar el que deia abans el Batxiri, no? Si volen guanyar un 20% o un 15% o un 10%, volen recuperar la inversió més ràpid, doncs molt bé, doncs que paguin. No?
El que dius tu és el que ha fet Montpellier, que ha sectoritzat zones de la ciutat per dir, doncs mira, els lloguers és a tal preu segons quina zona estàs per metre quadrat.
Clar, però això a Andorra és més difícil.
No pot ser petit.
Perquè Andorra, exacte, Andorra és petit. Mira, jo vaig néixer a Insal, 64 anys.
Fa poc.
Ai. Escolta, hi havia 11 cases. Però Arinsal, 700 anys enrere, per dir-ho d'alguna manera, no sé, potser abans, hi havia 20, no sé si eren 22 o 27 cases. Van quedar amb 11. Amb 11. I ara, amb 11 famílies que visquin amb una economia de subsistència, de lo que cultivaven, del bestiar, perquè la casa que més vaques tenia potser en tenia 7, 8, 9, com a molt, no? Un parell de porcs, gallines, conills, etc. I l'altre, pues, de l'hort i de lo que es cultivava. Poca cosa més. Fins i tot el pas feia casa. Ara, Arinsal, registrats, vol dir fixes, que estan inscrits al Comú de la Massana com a residents, doncs n'hi ha uns 2.000 i alguna cosa. Uns 2.000.
Canvia,
Uns 2.000. Escolta, quin problema hi ha avui dia per moguer-se?
O sigui, cap ni un.
No n'hi ha cap. Perquè en 10-12 minuts jo estic de l'Insal Andorra la Vella i baixo 4-5 vegades, 6 al dia.
O del pas, 20 minuts per túnel.
O del pas, vull dir que, ostres, volem viure... volem tenir l'habitatge a la porta del treball. Pues no té tampoc perquè ser així, no? I aleshores el pis més aviat, o sigui, l'habitatge ha de tenir, el preu ha d'anar d'acord amb les prestacions de l'habitatge, no?
Josep, que tingui acostat parebus, si no, un pis,
clar,
que tingui una parebus no va per res. Però si demà tingués una cama, com vas a treballar o a fer la compra? Si no vas en bus. Inviable.
Bueno,
taxi,
si en taxi o si tens família o d'això.
Però ja, depèn. Depens.
Però vull dir, normalment, clar, però els busos estan en general, després hi ha els busos comunals, que això també és vull dir, és un bon
servei. Vull dir, per marcar el peu d'un pis.
Sí.
Si un pis no té una parada de bus, aquest pis no pot valdre molt, perquè et fa ser dependent.
Sí, això sí, el que vulguis. Ara, el preu de la construcció val igual, o possiblement més car, si construïssis a l'Insal o el pas de la casa,
sí,
que, no
més,
pas,
sí,
que no pas aquí baix.
És una verda, sí.
Sí.
Ara, del que dius tu, Josep Maria, hi ha no una contradicció, però una... estem parlant de sostenibilitat, clar, la sostenibilitat, dius, si treballes i vius a prop de casa, o no tens vehicle, evites desplaçaments i tal. Clar, si dius, no, és que aquí a Andorra estem molt a prop, no? Però agafem ciutats com Barcelona, per exemple, per dir-ho més proper, o Tolosa, dius, no, és que estic visquent a 30 quilòmetres del meu lloc de feina, o agafes el cotxe, o transports en comú, la quantitat d'hores que perds i de temps per anar d'un punt a l'altre, sí, dius, aleshores, dius, la rentabilitat i la sostenibilitat, dius, és una miqueta contradictòria, a vegades, de dir, ostres, és més barat viure lluny d'allà on treballo.
Clar, però escolta, sí,
tinc la despesa en altres recursos.
Si tots, mira, a veure un moment, o sigui, perquè és important també descentralitzar serveis. Si fiquem tots els serveis a la capital,
tots els serveis governamentals, institucions, ministeris, etc., a baix a la capital, amb tots els llocs de treball que requereix a tots aquests serveis. Clar, aquesta gent no poden cabre al centre d'Andorra la Vella, no hi poden cabre, eh? I aleshores què hem de fer? Hem de fer torres, eh? Que no són justament per a aquesta gent. Aquesta és una altra, no? Però bueno, però avui diem de fer torres, que seria, lo sabeu, que per això el significat de les torres a les grans capitals és aquest. Després ara això s'ha transformat en habitatges de luxe.
Sí, bueno. Doncs fer com hem fet en camp, crear aquí un ministeri, per exemple.
Claro, exacte, o sigui, això està bé de descentralitzar per tal de que hi hagi més vida també a l'exterior,
sí,
a l'exterior,
estic amb tu.
A les parròquies. Eh? I, però després hi ha una cosa bona que tenim a Andorra, que pocs països tenen, que és un servei de transport públic gratuït. I que han d'anar més enllà? Sí. Mira, tant de bo, perquè el que passa és que un quan ha deixat de governar fa 20 anys o 30 anys, després és quan li reconeixen, no,
la feina,
els mèrits, no? Quan el Marc Forner va dir, escolta, aquí hem de fer un transport segregat, hem de fer transport per cable, que no sé què, que no sé
quant, no?
Aquest paio està boig. Pues mira, ara torna a sortir. Bueno, ara anem a veure quin sistema pot ser el millor i fins a on podem arribar, com hem de fer, timings, etc. Bueno, doncs pues anem cap aquí. Però, mira, el tema del bus gratuït, que jo ho vaig dir en una tertúlia una vegada, però ja fa molts anys, a més, i ostres, i després, al final, pues, va sortir, és una realitat, no? Pues és això l'important, és això, igual que el tren, tant de bo que arriba el tren. Ara, que hem de tenir també un aeroport a prop, tenim el de la Seu, gràcies a Déu, però bueno, pues, l'hem de millorar, l'hem de potenciar, igual que l'heliport. Un país té que tenir un heliport. Ningú no el vol, pues, doncs què hem de fer?
Mira, jo
pues, escolta, benvingut a on estigui, no?
Jo no entenc
l'entén. És la meva idea, eh?
Tenim aquí, aquí l'Hospitalet, a un quart d'hora. Pot arribar un bus fins a Andorra i tren? És que és fantàstic, s'ha costat aquí i pots anar, si vols anar a Suïssa en tren. No entenc per què no es fa.
No, el bus, hi ha bus directe de l'Hospitalet aquí, eh?
Hi havia, ho han tret, fa anys que ho han tret.
Han tret el bus de l'Hospitalet aquí?
Sí, ho han tret.
Ostres.
I és molt trist.
Bueno, perquè potser no arriba prou...
Però s'ha de potenciar. Tenim aquí a un quart d'hora de casa un tren que pots anar a París a passar cap de setmana o a la inversa.
Sí, el que passa que potser o sigui, ho han de modernitzar, perquè si no recordo malament, la setmana passada hi havia el cap de govern, no?, aquí als Pirineus Orientals, amb el tema de la visita o de l'inici de les obres de la protecció, d'un sistema de protecció de llaus, i ell justament ho va dir, escolta, i no hauríem de mirar a veure de modernitzar aquesta línia i de potenciar aquesta línia a l'Hospitalet, i França va dir no, si voleu fer-ho vosaltres, sí.
Mira, jo fa 4 anys...
Nosaltres, a veure, Andorra, som el que som. No podem anar a invertir
no
a França
no pots.
I anar a fer la via de tren de, no sé, des de Toulouse o des de on. O una intervenció milionària, perquè després també l'hem de fer aquí, la necessitem fer aquí. I després, pues, no ho sé, potser interessa més.
Però
si també opció... des de Puigcerdà o des de Lleida,
aquesta,
no?
Aquesta, no, és un quart d'hora del pas a l'Hospitalet. És un quart d'hora. Si cau un minibús, com havia fa uns quants anys, i potenciar i aprofitar París-Andorra en 10 hores. Per 50 euros. Jo ho he fet, per sols els preus. I és molt barato. És un moment, cap de setmana a París.
Posar un bus, o sigui, això és coordinar l'arribada del tren,
sí,
a l'Hospitalet, amb un bus al moment que arriba, i ja està.
Ja està, i fer-ho.
Portes anada i tornada, i ja està. Ostres. Això jo penso que no és tan...
No volem fer-ho. I que París diu Berlín, diu Múnich, diu Brussel·les, tota Europa, diu Moscú, perquè posa una passada,
sí,
Europa.
Sí, 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 sí.
És un moment, sí, sí, i no està en càrrec, perquè no ho fan, ni idea, però no ho fan.
De lo que dius tu, jo em recordo quan era estudiant, que no sé si la companyia encara existeix, que eren els autobusos Huguet, que feien la Torre de Querol a Andorra, i es combinava amb el tren groc, que en diuen el
Canari. L'Hospitalet. L'Hospitalet i la Torre de Querol.
Claro, pots fer.
Sí, bueno, sí. Aviam si es torna a agafar aquesta línia per al bé de nosaltres, de tots. Bueno, i de...
Aquí sí que podria invertir govern en aquest sentit, no? Amb el transport de l'Hospitalet.
Un minibús, sí, clar. Aquí, com fa direct bus a Toulouse, doncs aquí a l'Hospitalet.
Hi hauria d'haver aquesta...
Feedback,
el potenciament d'aquest mitjà, no?
una passada.
Aviam. Parlant del pas de la casa, bueno, hi ha hagut aquesta operació Big Bang, que en diuen, repercussions amb moltes persones doncs, implicades per venda de cocaïna al pas de la casa. Una camarera que feia 4 anys doncs, que venia cocaïna al marge de la seva feina. Jo quan he tingut la notícia m'he quedat una miqueta parat, que et dius, caram, 4 anys operant, dius... bastant discreció hi ha hagut, perquè les coses s'han molt ràpid, no? I més el pas, que són 1.400 habitants, i escaig, sorprenent, però bueno, aviam que en traurem de tot això. I és cert que el consum de drogues és un problema doncs, recurrent,
abismal,
i va en augment, eh?
Sí, una passada.
Ara va en augment, Omar, el que diu ara el Josep Maria, en paral·lel de context econòmic, dificultats...
Sí, tot junt, va tot junt.
Sí.
La gent es vol evadir mentalment i se'n va a l'alcohol, i el que no pot més se'n va a drogues il·legals, cocaïna, heroïna, haxís... I és més, l'heroïna, la cocaïna aquí deu ser de la barata, el que es diu que serà el crack, que és el residu de cocaïna. Cocaïna un gram val 50 o potser 80 euros, la de crack potser val 3 euros, hi ha diferència, eh? I l'efecte dura com 10 hores, encara més. Això s'ha vist mal. Diuen la droga del pobre.
El problema són les conseqüències entre el metabolisme i el cos
pues sí,
a llarg termini.
Petes ploms. En 2 anys t'has mort, més o menys. 2 anys de vida et donen. Això és escandalós. Però passa que et fa oblidar. Primer et dona energia per treballar encara més, per fer més hores, per pagar el lloguer, per exemple, no? I després et caus. Després quan dona el bajón, en vols encara més. I això que és tan forta que el teu cap vol petar, perquè te'n vas a la heroïna per rebaixar-lo. Llavors fas cocaïna i heroïna junts. I això no para.
Sí, això...
Ten deutes.
No, això...
Va així, la droga, va així.
Això, malauradament, i mira que jo penso que aquí s'incideix bastant amb el tema educació des de les escoles, no? Però, hi ha un problema que jo crec que
és social.
És social, eh? Però des de joves, ja cada vegada més joves, des de la preadolescència fins i tot, n'hi ha que escolta, que es comencen a amb els porros, no? I dius, home, és un problema ja d'educació de la pròpia casa, de la pròpia família, eh?
Sí, tu, a l'escola s'hauria de potenciar encara més fer xerrades sobre aquest tema.
Sí,
on
sí.
Porta el consum de droga? On el portarà? A la ruïna. No hi ha cap més camí. Ruïna i a la mort.
Sí,
o
sí.
Potser presó. No hi ha més camí.
No, a part.
A part.
Però, mira, clar, perquè és una cosa il·legal, no?
Són tres.
Però...
L'amor, presó i arruïna. No hi ha cap més sortida. Cap més.
Sí, sí, però això implica delinqüència, implica... Bueno,
baralles,
sí. I cada vegada n'hi ha més.
I bueno, baralles malauradament no en tenim masses, però sí que l'altre dia va haver-hi un altercat entre dues persones aquí a Andorra la Vella amb joves turistes, que una persona va quedar mal ferida de Quindorra a l'hospital amb punts al cap, i els altres detinguts, dius, caram, dius, per ser un país tranquil, dius, si a més a més els que ens visiten dius, malament anem.
Wow. Sí, sí, bueno, vull dir, s'ha d'estar atent, no? Però no és un problema fàcil, eh?
De lo que tu escrivies fa uns dies, Omar, que no podíem canviar els resultats, però sí com ens afecten, és una part de aquestes persones que per aveir-se, o sigui, quan més dolenta és l'economia, pitjor és per al tema, diguem, drogues, per dir-ho així.
Sí.
Bueno, en economies bones també hi ha gent que es droga, o sigui,
sí.
No hi ha una relació causa-efecte, però hi ha factors, diguem, que ho poden fer derivar. Aquestes persones, potser ajudar-les psicològicament en aquests moments difícils de com passar el tràngol, perquè, com dius tu, el resultat no el canvies, és tu com acceptes aquest resultat i el converteixen en superar la dificultat.
La gent que no arriba de més ara i no pot pagar la quota del gimnàs, per exemple. Cap opció, vés a córrer, que també fas esport. Mentre busquem com fer, però ja passa a pagar el teu... La gent que no pot arribar a pagar un lloguer X, pel tema que sigui. Però té la opció que anar al govern a plorar, a demanar ajudes, perquè no et quede més sortida. O sigui, sempre agafar una opció, bé, abans de petar ploms. Si tens un problema, dir-ho. Però si tu calles, petes ploms. I si petes ploms, com abans,
sí.
És pitjor.
Però mira, tu deus saber, o sigui, les consultes
s'han disparat
de salut mental s'han disparat. I s'han disparat i totes van a parar al mateix problema. O sigui, és difícil i a mi em consta que a més el govern hi posa interès, hi posa diners de gent inclús que els hi proposen fer tractaments per mirar de sortir d'aquest
món. El govern ho està fent molt, molt bé.
Amb centres especialitzats, que no n'hi ha aquí a Andorra, o sigui, de lo milloret que hi ha per aquí baix a Catalunya.
Un exemple, dono al Comú d'en Camp.
I no se'n surten. I cuidado. I molts, ja et dic jo, que no són per evadir els problemes, sinó que ells comencen per un plaer, per plaer propi. I aquí és on s'ha d'incidir, eh? Vosaltres que sou psicòlegs, psiquiatres, vull dir, tot
una addicció,
els agents que porteu el tema de la salut mental,
és que una addicció,
un rol important,
una addicció comença per plaer i es manté per angoixa.
Sí.
És a dir, m'agrada, consumeixo. Si no ho faig, m'angoixo, consumeixo per calmar-me. És un bucle.
Ja ho sé. Bueno, de lo que dius, en part, amb una certa, diguem, moderació, perquè és una droga natural, diguem, tot el que seria endorfina, perquè fas esport, generes esport, tens una satisfacció, si no en fas, tens una frustració.
Sí.
O sigui, també t'estàs químicament dintre del metabolisme, sí, autodrogant, perquè necessites de tenir aquesta activitat.
Justo, sí senyor. Clar. Però això s'ha de quan parar i quan no, perquè l'esport mola molt, perquè fas cada dia et lesiones. Ha de ser de controlar-te. Com el sexe o el treball. És el mateix, eh? És una cosa natural. Ara s'ha de controlar-te. I aquí està el problema. Quan parar, és un dilema, eh?
És trobar la bona escala, no? Per dir-ho així.
Claro, és que ja tenen el sexe. És una parella que és lo boom. I pagar a costa.
Sí.
O sigui, has de tenir el psicòleg a casa, sempre. O línia directa. Escolti, passa això. Què he de fer?
O amb intel·ligència artificial, ja dius, tens a lo millor unes respostes de psicòleg, quasi, amb intel·ligència artificial, quasi.
O el que té a casa, el gimnàs. Clar, per què para si ho té a casa al menjador? Està, costa parar, no?
Has fet un paral·lel perillós entre el sexe i el gimnàs, dius que el tens a casa, dius... Aquí és un terreny relliscat, eh?
Costa molt. Pots aquest ciclista i tens la bici al menjador i la veus, l'agafa per anar a fer bici. Cada dia no és bo, però tu fas cada dia que lesionis un esguins, un tiró, el que sigui.
Sí, però com deia el meu pare, mira, menjar, beure, sexe, no sé què, sortir, ballar, cap aquí, bé, cap allà,
sí, sí.
Ja parareu, ja parareu. I al final pares.
Sí.
L'edat et va posar en el puesto, et va fer veure la realitat.
Sí, però està bé, però les drogues químiques és diferent.
Sí.
Que ja és bestial. Però diguéssim, fas esport, no? El toco s'agrega X dopamina. Pues la cocaïna fa 2 vegades més que el sexe. 10 més. És molt, eh? Una passada, però t'enganxa un moment.
Clar, i no pots parar. Es diu que et fa aguantar més temps, no?
També. És energia pura.
Bueno, de fet en els productes, diguem, dopants en esports, en els anys 90, hi havia barreges amb cocaïna dintre.
La Coca-Cola es va crear, tenia una miqueta, després ho van treure, però al principi tenia.
Els que n'han guardat de vintage, a lo millor encara l'assaboreixen, no?
Coca,
sí,
cola.
Depèn de van treure, però es va crear així, al principi.
Sí, i això que era un farmacèutic que va crear la beguda, a l'inici.
Just, també. És a dir, la cocaïna es va crear com a medicament en el seu dia. Va crear la casa Bayer, però van veure que era pitjor el dany lateral que el seu benefici, però s'ho van idealitzar.
Bueno, i després tots els països, diguem, latinoamericans, sobretot Andes, per als mals de caps, ells mastegaven fulles de coca per al mal de les alçades, o sigui que ja tenien el remei des de fa 2 o 3 mil anys.
LSD és un medicament psiquiàtric que és per a gent vergonyosa, perquè puguin parlar més. Es va crear per això, pels tímids. Curiós, eh?
Sí,
és il·legal. Així abusava molt, parlava massa.
Bueno, és el problema de la farmacopea, que a la base el medicament es crea per una patologia, una addicció, combatre alguna cosa, i es desvirtua per altres efectes.
Els somnífers, la seva base és que és per operar-te. T'adormen i t'operen. Però és tan bo que ara fa per dormir. Passar abans és per operar. És el abans d'operar. El que diu, abans d'operar t'adormen, no? Pues sempre que era per això, somnífer. I ara què? Ara s'ha per fascista.
Doncs sí, les derives són perilloses, per dir-ho així.
Bueno, s'han de diguem-ne, de fer bé les coses, no? Ara, per exemple,
m'estem en
el tema del CBD, no? Del,
bueno, sí.
Sí, CBD, bon tema aquest. Clar, vull dir, que jo penso que és interessant, perquè la gent que té dolències importants a nivell
sí,
de...
Sí, de càncer, sí.
Sí, bueno, artrosis. A nivell de càncer, però a nivell d'artrosis, a nivell de, bueno, de problemes ossis, jo penso que això ja hauria de haver de...
És que CBD ha de ser legal sí o sí, ja toca.
Clar, però el que passa que dius, bueno, vale, fem-ho bé, però no nosaltres, o sigui, nosaltres...
Govern.
Com a país és una cosa, no? Però vull dir que podem produir tal, però vull dir que la indústria farmacèutica aquí té moltes coses a fer i a desenvolupar i que després, bueno, vull dir que són coses que el metge ja hauria de donar perquè les pastilles no t'arreglen, moltes vegades no t'arreglen el problema.
Sí.
O sigui, una pastilla cada 8 hores, cada 4 hores, cada 6 hores, que si l'estoma, que si no sé què, i no treu el dolor com te l'hauria de treure. O sigui, continues amb dolor. Per tant, si hi ha una altra solució, hòstia, jo penso que això és una cosa que s'hauria de...
Jo penso que és legal ja, perquè ja està en molts països i funciona.
I l'OMS el reconeix fins a un cert percentatge de THC.
Per això mateix, el CBD és fantàstic.
Però escolta, fes una classe de psicologia als del nostre govern.
Pues, per què no? Jo encantat de fer-la ja, perquè entenc bastant aquest tema.
Bueno, pues el missatge està llançat. Sí.
Pues, no esperis que et truquin.
Vaig jo. Sí. És més, vaig fer un article fa 2 anys parlant de CBD, de ser avantatges. Perquè és molt bo i no crea addicció ni tampoc dona al·lucinacions. És fantàstic.
Claro.
Perquè treu el mal i ja està.
Bueno, però de fet hi ha medicaments que tenen opiacis a dintre. O sigui que...
Justos.
És així, ni més ni menys. O sigui, l'indústria farmacèutica ja l'ha adaptat.
Sí, sí, sí.
Què és un medicament? Antidolor. Medicament opiaci. Mm. És això? És senzill.
Sí, sí. Morfina, entre altres.
Morfina? Oxicodona? Mm. Oxicontin, com diuen en anglès. Que això crea addicció bestial.
Clar, és que si ja t'ho donen quan et mors, ja no val la pena.
Mm. El jarabe per la tos. Suporta codeïna. Et calma el dolor i t'acaba enganxant. És pura codeïna.
Sí, sí.
Es troba legal. Ja ho sé.
Doncs sí. Omar El Bashiri, moltes gràcies per haver vingut avui.
A tu.
Josep Maria Camp, gràcies per la teva presència.
Gràcies a vosaltres, un plaer.
Nosaltres ens tornem a trobar demà i, bueno, us desitjo un molt bon estiu a vosaltres.
Gràcies.
Fins demà.
Bones vacances, un bon estiu per a tothom.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.